Sentència juvenil número 31. Ja no som nens perquè l'alcohol ens estressa.
Hola, què tal? Bon vespre. Com sempre, passen 5 minuts del punt de les 8 del vespre i aquí ens teniu a tots els membres del Núvol, com sempre al peu del canó, cada dimarts per acostar-vos tota l'actualitat, sobretot juvenil. Moltes vegades els deixem davant d'aquests joves i tenen moltes, moltes coses a dir. Qui som els Núvols, tots aquests?
Maria Castan, en el paper de la teatrera.
Jaume Claret és Mr. Hollywood.
Joan Bea, el Barbas.
Nil Roldán, en el paper del Fony.
Irene Riart és la senyoreta Rottenmeier.
Paula Galván, com a Friki Tradi.
Javi López és la especial.
Guillem Ruiz, el viciat.
Alba León és l'elàstica.
I Cília Ferrer és...
la mami de tota la trupe.
I tota aquesta trupe també tenim presència a les xarxes socials. Ens pots trobar a Facebook, a la pàgina del Núvol, a Instagram, al Núvol Cugat, on avui penjarem una foto molt curiosa, no te la perdis, perquè tenim un nou membre molt petit, molt petit, molt petit en el programa. I també tenim un blog on hi pengem tots els continguts del programa i també un link on pots tornar a escoltar el programa si és que te l'has perdut. També ens pots escoltar el dissabte. Si estàs escoltant el dissabte, et donem també la benvinguda a blogs.cugat.cat/elnúvol. Comencem amb el que ens porta el vent, és a dir, l'actualitat. I aquesta setmana l'actualitat ens l'acosten la Irene i la Maria. Hola, guapes.
Hola. Hola.
Què tal, com estem?
Bé, molt bé.
Heu encertat bé el mes de maig?
Sí, sí? Molt bé.
Amb aquella alegria, eh?
Sí, tenim
exàmens? Ara encara no,
sí,
eh?
Sí, sí, sí,
sí. Sí,
sempre.
Sempre hi ha exàmens, eh?
Sempre.
No us en lliureu.
Per sempre.
Molt bé, doncs a veure què parlarem avui.
Doncs aquesta setmana, que hagi, encara que hagi sigut pont, a Sant Cugat han passat moltes coses i ara us les expliquem. Atents als alumnes de batxillerat, perquè l'Oficina Jove ha organitzat un taller per a alumnes de batxillerat, sobretot els de segon, mm-hmm. perquè d'aquí a poc ja venen les PAU, o la selectivitat, que et diuen PAU perquè et pensis que no és res,
però sí, però sí que és. Sí que és. Les proves d'accés a la universitat.
Exacte.
Sí, PAU, molt bé.
I com els alumnes de segon ja es troben a la recta final, doncs, no sé, una petita empenta va bé.
Sí.
I l'Oficina Jove doncs, ens proposa aquesta activitat per aprendre a treure suc al temps d'estudi i afrontar els exàmens que ens fan tanta por a tots.
Molt bé, doncs això està molt ben pensat, això. Sí. Potser hi ha sí. gent que decideix, escolta, jo a casa m'apanyo millor, o hi ha gent que si es posa molt nerviosa a casa, doncs mira, vas aquí, estàs amb més gent, tranquil·litat, no? I t'ensenyen una miqueta a aprofitar més el temps. Perfecte, una bona iniciativa.
I no només pels exàmens de la sèrie, també et poden servir per exàmens d'altres coses, en
sí,
realitat.
Sí, exàmens o sigui importants, qualsevol examen, doncs pots assistir. És a dir, no cal que t'estiguis preparant per l'ESPAU per accedir a aquest taller, potser, no?
Home, clar, en principi està dirigit per la gent que fa l'ESPAU, però suposo que com preparar-te un examen...
Alguna cosa et servirà.
Sí, de tot et servirà.
Molt bé.
El taller es farà el dia 28 de maig, és gratuït i està obert al públic a partir de 16 anys. O sigui que si ets de primer, diguéssim, tens 16 anys, també pots
anar-hi. També pots anar-hi.
Però abans cal inscriure's enviant un correu a oficinasjove@sancugat.cat o a la web www.oficinasjove.sancugat.cat.
Perfecte. Escolta, més, si esteu a primer, no està de més anar mirant com és això de l'ESPAU.
També.
No? Tu comences a mirar.
Ja, ja ens ho diuen.
Clar, per això, per això. Molt bé, doncs el 28 de maig apunteu-vos-ho a l'agenda i si voleu inscriure-us, ja ho ha dit la Irene, un correu a oficinasjove@sancugat.cat o entreu a la web www.oficinasjove.sancugat.cat. Maria porta una marxa avui.
Doncs, Sílvia, si et sembla, passem de joves estudiants a joves treballadors.
Molt bé.
Perquè, clar, no hem d'oblidar que també hi ha molts joves que treballen, eh?
Clar que sí.
Si estudien o no.
Clar que sí.
Perquè el dia 1 de maig, que va ser fa poc,
sí.
va ser el dia del treballador. I al nostre municipi s'hi van produir diversos actes reivindicatius. Per exemple, una manifestació amb objectiu de reclamar uns drets laborals justos i denunciar la precarietat.
Clar que sí.
al nostre municipi hi ha vora de 4.000 joves que treballen, però també això té una part negativa, perquè la majoria ho fan en contractes temporals o indefinits.
Clar, llavors sempre està de més anar reclamant, ei, que aquí estem, que necessitem sí, unes condicions una miqueta dignes, i encara que treballem però som joves, no? Encara que siguem joves, també ens mereixem una miqueta de bones condicions. Perfecte, doncs res, aquests 4.000 joves que treballen, molts ànims i ànims que podeu.
Si tu hija, si tu amante, si la chica que limpia tu casa, si la esclava de tu vida, si la dulce y educada que siempre dice que sí, si la que ella que buscas cuando...
Les associacions santcubatenques com Hora Bruixa i Arran i altres més, han organitzat per aquest proper divendres 8 de maig una assemblea oberta en motiu de la vaga de totes.
Què és la vaga de totes?
Ah, és una manifestació feminista que tindrà lloc a Barcelona el pròxim 19 de maig. I ja s'ha fet, en altres vegades.
Molt bé.
Les entitats han convocat l'assemblea oberta amb objectiu de fer aquesta causa social una causa de tots els ciutadans, perquè ens implica a tots, vulgueu o no.
Clar.
La vaga de totes té com objectiu posar sobre la taula les condicions de desigualtat en què es troben les dones.
Per això, en l'assemblea oberta que es farà aquí a la plaça Octavià, aquí es debatiran i es protestaran doncs, temes com l'avortament o la desigualtat laboral entre sexes.
Aquí mateix a la plaça Octavià, dius?
Sí, sí, aquí mateix.
Tothom criant. Molt bé.
El divendres 8 de maig, que és aquest divendres, molt bé.
Sí. I l'assemblea oberta se celebrarà a la plaça Octavià, com ja ha dit la Maria, aquest divendres a les 6 de la tarda. I, evidentment, hi està tothom convidat per qui vulgui opinar, escoltar, rebre informació...
Molt bé, però a més si estàs aquí al mig de la plaça, potser no cal ni inscriure's, passes per aquí, estàs una estona i quan et cansis te'n vas. I ja
tant,
està.
Totalment.
Molt bé.
I, però clar, recordem que aquesta assemblea és només com una prevaga de totes, perquè clar. La vaga de totes, de veritat, serà la Mani a Barcelona el dia 19 de maig.
Molt bé, perfecte, doncs també, mira, ens ho apuntem a l'agenda. El dia 8, l'assemblea barra prevaga d'aquí a Sant Cugat, a la plaça d'Octavià, i si voleu anar a la manifestació feminista, doncs el dia 19 de maig a Barcelona això ja serà, eh?
Sí. Sí.
Molt bé. Maques, ho feu molt bé, això. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Cugat TV és la televisió de Sant Cugat. Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments.
Actualitat.
Esports.
Cultura.
Música.
Economia.
Reportatges en profunditat.
Busca't. Et trobaràs.
Cugat.cat.
La vida és local.
Primera plana.
Què tal? Bon dia. Els partits polítics locals amb presència parlamentària...
Molt bon dia. Avui dimecres la crònica esportiva ve encapçalada per l'atletisme i la secció...
Tota la informació local que necessites saber per sortir de casa. De dilluns a divendres de 6 a 10 del matí a Cugat.cat 91.5 FM. Cugat.cat. La vida és local.
Al matí ens llevem amb el cabell com una escarola.
Quan tenim fred ens abriguem amb més capes que una ceba.
I mai fem cara de pomes agres.
Som faves comptades i hem decidit que s'ha acabat el bròquil.
Que t'has posat vermella? Sembles un tomàquet.
Els dos som pagesos de ciutat. I cada dissabte a les 11 del matí trobaran el que busquen a Cugat Radio. La ràdio de Sant Cugat.
Ens embustos amb una salutació al núvol. Ens veiem. Adeu.
Llença't, que el sant és l'únic, no repartirà. Em sento que el cos ja no para de replegar.
En uns segons arribarem al punt d'un quart de nou del vespre i ara és el moment d'escampar la boira. Ens agrada que escampeu la boira, que no us quedeu a casa xafant el sofà, que és el que feu bàsicament, i sortiu al carrer o a la biblioteca o al cinema o al teatre o on us doni la gana a fer coses de profit. I per això estan aquí en Guillem i el Javi. Hola, nois.
Bones.
Hola, molt bones.
Per recomanar-nos coses interessants, no?, per fer aquesta setmana.
Oh, i tant.
A veure, per on comencem?
Sí, sí, doncs, si us sembla, bueno, com en tota la vida anem per ordre.
Sí, senyor.
Exacte. Hem d'estar ben organitzats.
Una vida ordenada, clar.
Sempre. Com la teva i la meva, no?
Exacte.
Doncs va, comencem pel dijous, on al Cinesa s'hi projectarà de manera excepcional una pel·lícula que es va estrenar fa aproximadament uns 5 mesos i que ara ja està a punt de sortir en DVD i que no va tenir un gran flux de públic, però en canvi les crítiques la van acollir molt bé. Aquesta pel·lícula es projecta a les sales del Cinesa degut als cicles de cinema d'autor que promou i organitza el nostre teatre auditori.
Estem parlant d'una pel·li independent, estranya en el bon sentit de la paraula i molt original, basada en una història real. Si es tracta d'una pel·lícula pintoresca, està clar que el director és l'excèntric i aclamat Tim Burton.
La pel·lícula, anomenada Big Eyes, tracta d'en Walter King, encarnat per Christoph Waltz, que és guanyador de 2 Oscars a millor actor secundari, si no em falla la memòria per les pel·lis, Malditos Bastardos i Django Desencadenado.
Déu-n'hi-do.
Doncs aquest personatge, Walter King, és un dels pintors més exitosos dels anys 50 i 60. L'artista va ser molt reconegut ja que va revolucionar l'art popular amb les seves enigmàtiques pintures de nens abandonats amb grans ulls.
Ai, quina agonia.
Sí, una mica sí. És molt Tim Burton. Però la veritat acabaria sortint a la llum ja que tota l'obra d'aquest pintor no va estar creada per ell sinó per la seva esposa Margaret, que està interpretada per Amy Adams. I no us volem desvetllar més perquè ara que us hem fet uns 5 cèntims, recordeu que la pel·lícula es projectarà aquest dijous al Cinesa.
És el dins del cicle de cinema d'autor que es fa cada dijous. Hi ha 3 sessions, si no recordo malament, a les 5, a les 7 i a les 10. Sí. Crec que més o menys són aquests els horaris.
En tot cas, podeu consultar la web del Cinesa.
A la web del Cinesa hi ha el calendari i el programa del cicle de cinema d'autor. Això sí, avisar a la gent que és una pel·lícula que es projecta en versió original, subtitulada al català. Perfecte, doncs anem amb més cosetes.
Sí, també tenim una...
Mira que música, soni la música. Javi, déjate llevar, deixa anar, tranquil, relájate. Vinga, va.
I també continuem una proposta cinematogràfica. Aquest cas és una que les pel·lis de Hollywood, les grans produccions de Hollywood, de superherois, normalment solen ser desprestigiades, però aquesta última, que és la segona part de Los Vengadores, ha estat molt ben rebuda.
Ah, sí?
Sí. Sí o no?
Sí, tot i que el Jaume diu que no.
Al Jaume no li agraden. Pues però perquè, jo... A veure, un moment, sí, donem veu al Jaume. Donem però veu. Per què no t'agraden en general aquest tipus de pel·lícules?
A veure, no m'agraden, però també s'ha dit que és molt pitjor que la primera.
Ah, vaja.
O sigui que és de les pitjors de Vengadores.
Los Vengadores és on hi ha Capitán América, ja no?
Tota la clica, de superherois està allà.
Iron Man, el de Thor, i qui més em deixo? El Hulk.
No, i l'Scarlett Johansson.
La
viuda negra, crec que es diu. No?
Vale, molt bé, molt bé. És la segona entrega d'aquesta pel·lícula.
Sí. Doncs està clar que aquesta segona part, que és s'anomena l'era d'Ultron, ho ha patat a les taquilles de tot el món, com era d'esperar, però no només això, sinó que la crítica, jo n'he llegit diverses i l'ha catalogat de sorprenent, frenètica i hilarant.
Vaja.
Per tant, no us deixeu influenciar pel que digui l'opinió pública i aneu a disfrutar d'aquesta superproducció que fa pinta que no defraudarà i, vaja, si voleu anar a passar una bona estona...
Exacte, és una pel·lícula diferent, totalment diferent de la que parlàvem abans, que és una pel·lícula de cinema d'autor, sí, de més independent. Sí, sí. És una pel·lícula per passar l'estona, per deixar-te anar, allò que diuen de no pensar, pel·lícula de no pensar, sí, i segurament passem una bona estona, perquè, per exemple, el personatge del Robert Downey Jr. a l'Iron Man sempre és graciós. Sí. Sempre hi ha circumstàncies més divertides. Molt bé, què més tenim d'aquesta pel·lícula? Què més en sabem?
Doncs que el repartiment, com bueno, ja ho hem desvetllat una mica, però està format per grans actors, com has dit tu, el Robert Downey Jr.
Guapo, guapíssim.
Que encarna l'Iron Man, que és molt divertit, l'Scarlett Johansson, la viuda
negra. També és maca, l'Scarlett, no direm que no, eh?
També és maca.
El Jaume fa un gest amb la mà com dient, sí que és maca, sí, un rato.
També l'actor conegut Mark Ruffalo, que interpreta Hulk. O
que tampoc està malament, eh? Ojo, també t'ho dic. Vull dir,
aquí tots són guapos.
Aquí, home, no posarem aquí qualsevol bindundi.
Lletxos, no.
No, aquí no n'hi ha. I també fent de Thor, Chris Hemsworth.
Molt bé.
I, bueno, per acabar, us recomanem també, per canviar de rotllo...
Perquè potser hi ha algú que no li agrada el cinema.
Exacte, si no t'agrada el cinema, pots anar al Gran Correfoc dels Diables en celebració de 25 anys aquest dissabte, dia 9.
Els Diables de Sant Cugat estan d'aniversari i ho han celebrat amb moltes activitats i aquest cap de setmana toca la més gran, el Gran Correfoc.
Uau!
Hi han invitat 25 colles de Diables. Quina casualitat, no? 25 colles.
25 anys, 25 colles, quines coses que tenen.
I moltes d'elles amb bèsties de foc.
Què vol dir bèsties de foc?
Què vol dir bèsties de
alguna
foc?
Algun friquitradi que ens digui que és una bèstia de foc? No? Ningú sap? Ah, tu, sí, Maria, saps? Maria, perdona.
Maria, què és una bèstia de foc?
Què és una bèstia de foc?
Cada colla té la seva pròpia bèstia, que la, bueno, és com, com una carrossa dels Reis, que és com una falla de València, però sense que es cremi,
ah, vale.
I li posen petardos i allà s'ho posen en plan su. Algú, quatre persones van, van sota la bèstia i tira pirotècnia i tot això.
Ah, molt bé.
Sí,
com
sí,
si fos un gegant, però amb una carrosseta, una petita carrossa.
Sí.
Molt bé, moltes gràcies, Maria. Sort de tu.
De tot, Piritavi.
Per on anàvem?
I, doncs sí, bueno, estàvem parlant d'això de les bèsties de foc i la, que la Maria ens ho ha explicat. I ara ja anem a parlar una mica de l'organització d'aquest correfoc, no? Que el correfoc començarà al Casal de Joves de Torreblanca i acabarà a la plaça de Victòria dels Àngels, la passada d'Auditori, on es farà l'espectacle final i l'encesa conjunta amb totes les colles participants. Després hi haurà orquestra per a tots els públics al Pla del Vinyet i es farà una performance que està preparant Diables de Sant Cugat acabant amb un castell de focs artificials.
Uau, és a dir, un fiestón.
Sí,
el que seria...
un festivalote.
Ja podeu anar quedant amb els amics...
Sí.
Que, per cert, jo he quedat i aprofito per dedicar el programa als
vinga.
Meus amics, eh?
Aquí, però, vols dir noms o són masses?
Va, digues nom, va.
Va, dic algun nom.
Va, va, digues si algun nom. Sentint, va.
Oriol Bad, Hugo Núñez i Juan Carlos Buxeda.
Va, per ustedes. Vinga, com sempre, cada setmana arriba el moment en què nosaltres posem un tema sobre la taula, diguem-li debat, diguem-li xerrada, diguem-li com si féssim un cafè, no sé com dir-li, és una conversa que fem sobre algun tema que ens crida atenció o, si més no, el volem tractar. I aquesta setmana surt el tema del tema dels uniformes, portar uniforme o no portar uniforme a l'escola. Nois, hi ha més gent que micros aquí, veig, eh? Bueno, no passa sí. res, si ens organitzem ens en sortirem. Doncs això, portar o no uniforme a l'escola, si mola, no mola, mola, ja entenc que no mola gaire, però si estem a favor, si estem en contra... A veure, qui comença, qui trenca el gel? Irene, vinga, endavant.
A veure,
a veure, jo... a veure...
Ui,
a veure.
Tinc lingüístic, no passa res.
I a les mans també, ara,
sí,
vinga.
Sí, vale. Doncs jo defenso la posició de que portar uniforme depèn de quines edats va bé i depèn de quines potser no.
A veure...
Per exemple, nens petits que estan tot el dia estacant, trenquen pantalons, ara que faig pipí sobre, no sé què, no sé quantos, tot això que sol passar amb els nens de parvulari, per exemple, i els primers anys de primària.
Sí, a primària també?
Bueno, no es fan pipí, però també estacen.
Ah, sí, perquè van tot el dia per terra, no?
Sí.
Vale.
O trenquen els pantalons perquè cauen i aquestes coses.
Sí.
Clar, com a mare, si tu veus que el teu fill cada dos per tres et trenca la roba, pues suposo que ja voldràs pagar una del cole, que mira, almenys... És l'uniforme, no és la roba, un texà, una samarreta,
si
una camisa...
Però si t'has de comprar un altre uniforme, és més car que un
xandall. Sí?
Home, sí.
Home, són cars, no?
Sí que són cars, però... Se suposa que és el
són
típic...
Són més resistents, no?
Clar, són més resistents i li fiques el parche aquell que et compra la mare en el genoll i ja està.
I ja
no queda malament. Si això ho fiques en un pantaló, no ho pots fer.
Però i no creus que és una... que et trenca la llibertat? O sigui, aquests nens no podran tenir... No poden vestir amb la seva llibertat que...
Però poden, no poden vestir la seva llibertat durant el curs, és a dir, durant la classe. Quan arriba l'hora de marxar o el cap de setmana es posen el que volen, no, aquesta gent?
Sí, sí. Però clar, molta part és el... Molta part és... Més quan ets petit tampoc no surts molt, estàs bastant a casa jugant i això.
Ja, però vull dir, precisament com que ets petit tampoc ets superconscient de la roba perquè normalment o te la preparen els pares o...
Sí.
Vull dir...
O ja, o sigui... Treballar amb les pares i punt.
Vull dir, no hi ha opció.
Pel tema que em poso avui.
A veure, algú que hagi dut... ara ja a batxillerat entenc que no porta ningú uniforme. Algú que hagi dut uniforme, Maria?
Jo he dut tota la meva vida uniforme.
I què? Quina és la teva experiència?
Bé, doncs al principi el condemnava, però el vaig acabar... Uf,
estimant?
Però molt, eh?
Sí? Per què?
El trobava a faltar fins i tot quan començava batxillerat. I jo, ui, vull portar uniforme.
Per què?
Perquè és...
És fàcil, no?
Sí, però és... És l'uniforme, és la institució de portar uniforme, molt de portar uniforme.
Mm-hmm.
Perquè, bueno, vosaltres és que no ho heu viscut.
A mi no
em
mola gens, portar uniforme.
Només ha portat uniforme a la Maria? Perdoneu, només ha dut uniforme a la Maria durant l'escola,
quan,
eh?
Quan érem petits, jo crec que tots anàvem
bueno,
amb bata.
A veure,
o la bata, sí, la bata és diferent.
Sí, la bata és molt diferent.
Però la bata te la pots personalitzar. Exacte.
Vale, jo també em personalitzava l'uniforme, eh?
Maria, perdona, tu eres de les que donava voltes perquè la faldilla fos més curta?
Ah, sí.
I no us diuen res?
Poca... Ui, sí, tant. Ah. Però poca broma que el tema de les faldilles curtes...
Bueno, sí, eh?
Per exemple, aquí hi ha un col·le de Sant Cugat que porten la faldilla per quasi, perquè els hi tapi el melic.
Arran de gespa.
Exacte, molt. Però en canvi a mi me la feien portar pel genoll.
I però això, vols dir que aquesta escola els hi deixen anar tan curtes?
Sí, no els diuen res.
Ah, exacte, però en el teu cas no, en el teu cas només podies anar així pel carrer.
Exacte, però bé que ens la pujàvem i feien coses. Però Nil, és el que et deia, que tu no ho has viscut, però si haguessis portat uniforme veuries que és, oh,
no
és,
no és
el mateix,
no és el mateix un uniforme de noia que de noi.
Això també és veritat.
Jo sí que crec que un uniforme de noia pot ser més còmode, però...
Còmode? De noia, anar amb faldilla tot el dia?
Mira, broma,
una faldilla és còmode, vas fresca, no?
Sí, va fresca.
I a l'hivern molt, clar.
Exacte. Ah, bueno, clar, a l'hivern vas amb mitges.
Bé, igualment, a l'estiu passàvem una calor amb la faldilla, encara que sigui...
Perquè és la mateixa faldilla, eh? Hivern i estiu, tot l'any igual. Clar, però penseu, per exemple, a la més grans, no, però si són les nenes més petites, d'això, a primària i primers anys de secundària, que encara saltes i voltes i vas per saltant i corrent, potser la faldilla no és el més còmode, no? És a dir, uniforme potser sí, però potser haurien de modificar l'uniforme. Què opines, Maria?
Doncs sí, jo posaria pantalons a les nenes.
Oi que sí?
Això que les nenes vagin amb faldilla.
Això és una mica arcaic, no?
Però bueno, és que jo crec que precisament les escoles que tenen uniformes són les més conservadores.
Sí, és que és molt classista aquest gest. Les noies faldilla,
sí. Bueno, sexista, bueno, més que classista, sexista.
Rosa i blau i totes aquestes tonteries. Però jo ara faig un apunt. Jo vaig demanar d'anar amb pantalons.
Sí, i què? I et van dir que no, eh? Però per què? Mira, per què? Et van donar algun motiu?
No, o sigui, per què no? Perquè no podia trencar la norma.
L'uniforme era aquest,
exacte,
i punt.
I si volia fer la revolucionària que m'anés.
No, doncs... Què passava si portaves un dia pantalons, per exemple?
Doncs que em dirien, torna't a casa, guapa.
Sí.
Veus,
sí.
És que això és falta de llibertat. Això
no, no és
falta de llibertat, però...
A veure, tu estàs allà perquè vols.
Sí, home, però és vale, un compliment però... de la regla.
Però si tu vols... La Maria, per exemple, volia anar amb pantalons i no podia, això és falta de llibertat.
Bueno, però tu també bueno, potser vols prendre't una Coca-Cola a classe i no pots, o pots, vols utilitzar el mòbil i no pots.
Bueno, però és diferent.
No, és la normativa de l'escola, o a l'escola, per exemple, hi ha escoles que deixen sortir a l'hora del pati al carrer i altres que no, que t'has de quedar dins. No és privada de cap llibertat, són unes normes que hi ha a l'escola sí, i s'han de complir.
A part, és que sí, quan tu t'inscrius en l'escola i acceptes aquestes normes.
Clar.
O sigui, tu ja saps a lo que vas. No pots anar a un col·le apuntant-te dient, me vaig a aquest col·le...
M'apunto i vull que treguin l'uniforme.
No.
Clar.
Però tot i així cal fer un apunt que hi ha escoles que sí que van, les noies també porten com el polo
i un pantaló.
Pantalons de nois sí, i algunes es queixen dient que volen portar faldilla.
Vaja, que no esteu contents amb res.
Exacte, és que si clar. No tenim una cosa voldrem una altra.
Però pel que jo tinc entès, no, també teniu, a part de l'uniforme de faldilla, hi ha els pantalons per quan toca fer educació física
sí,
o esport, no?
Però només exacte.
Perquè clar, o sigui, només te'ls pots posar l'hora que tens esport, exacte. No? Per exemple, si aquell dia tens, no pots anar a tornar-li amb
no,
els pantalons.
No, clar. Això primària, però no.
Ja.
Després ja no. I no creieu, per exemple, jo és que sóc d'aquesta opinió, del tema de l'uniforme unifica tothom va igual, no comparem,
no.
Tu ensenyes sí, més, tu ensenyes menys, sí. Jo vaig de marca, tu no vas de marca.
Uah, això,
no, això no és...
La típica redacció de l'ESO d'anglès.
És la ola.
Típica examen, sí.
Què vol dir que és la ola?
La pel·lícula La Ola.
Ah, no sé de què va.
Sí,
què vol dir?
No,
explica'ns.
Sense spoilers.
Explica'ns.
No, però allà també tots van igual, és que trobo, no sé.
Home, però acabar com aquella pel·li tela,
és aquesta visió que tu tens de l'uniforme.
Home, anem tots igual, això no pot ser.
No anem tots igual, això t'ho inventes tu.
Home, a veure, hi ha dos uniformes, el de les noies i el dels nois. Totes noies van amb el mateix uniforme.
Però jo no vaig amb el mateix jersei que la meva companya del costat. Jo no porto la faldilla igual.
Bueno, clar, perquè més alta o més baixa, però...
Portes una bufanda diferent. Cap uniforme és igual, encara que us ho sembli. I ho dic des de l'experiència.
Sí, a veure...
Però quin problema hi ha de tots iguals? Quin problema hi ha de tots iguals? Quin problema hi veieu?
Jo personalment penso que potser és més comoditat i quan et fas gran, batxillerat i tal, que això potser sí que et treu una mica de llibertat, perquè, per exemple, si hi ha algú que és heavy metal i tal, no aniria amb uniforme aquesta persona, m'entens?
Bueno, però, si li toca.
Clar, si li toca,
si
sí.
Si vol anar a aquella escola...
Però serà heavy metal i portarà piercings, portarà el cabell tenyit, portarà pulseres amb...
Però és que en segons quines escoles potser no et deixen entrar amb un piercing.
Yeah.
No,
bueno,
això és veritat.
Això també és veritat.
Això també.
I no pots anar maquillat, tampoc.
Sí, això, perdoneu, però em sembla bé. Jo és que sóc una mica clàssica en aquest sentit.
Home, però...
Ara, jo tinc... molt pitorrojeades,
Hi ha de tota la vida.
Hi ha moltes coses. Jo tinc pas a favor de les dues. Això de... Vale, els uniformes unifiquen en part...
Sí, no? Crea això de, ui, no hi ha diferència de classes, que això clar. Jo crec que avui en dia tampoc és que faci gaire.
No.
Quan ets més nen potser sí. Però també la roba de cadascú és el que deia la Irene, la teva roba més o menys marca la teva personalitat.
Clar, sí, és que et marca molt.
Jo estic totalment d'acord
amb
això.
Vull dir, és el fet aquest, no?, de poder portar el que tu vols i...
I no creieu que, per exemple, això em sap greu la Maria, però clar, és l'única que n'ha portat i ens ho pot explicar, però no valoraves més quan et posaves la teva roba, llavors, al cap de setmana?
Sí.
No? Sí. Llavors dius, ara és el meu moment, ara em poso el que realment em doni la gana.
Exacte, per això que dèieu que treu en plan la teva pròpia identitat, mentida, no? Tu segueixes sent tu i segueixes sabent la roba que t'agrada, però a l'escola portes uniforme.
És igual que les feines, hi ha feines que van amb uniforme.
Ja.
Sí. Però bé, ara també vull dir que estem dient que amb el batxillerat s'al·ludeix l'uniforme i tal.
No a tot arreu.
Bueno, al Pinar, l'altre dia, el Jaume i jo vam anar a una festa de disfresses i vam trobar dues amb l'uniforme del Pinar. I vam dir, però... O sigui, és la disfressa, diu, sí, la de cada dia.
És a dir, que el batxillerat encara porten l'uniforme.
Estan fent cicles formatius, elles, imagina't.
I per què això? Perquè també té la seva lògica, no? Per què fins a batxillerat? Què passa a batxillerat perquè ja pugueu anar vestits d'una altra manera, no? Si anem amb uniforme, doncs anem tota l'etapa escolar.
És cert, això.
Però, per exemple, jo poso el meu cas. La meva mare va anar a estudiar al Pinar a fer un cicle formatiu amb 40 anys i la van fent amb uniforme.
Ostres, què dius ara?
La meva mare amb 40 anys va anar a fer un curs allà d'una cosa que havia d'estudiar la meva mare.
Que sí. Fort.
I la van fer amb uniforme.
I què opinava ella?
La meva mare, bueno, a veure, la meva mare és com a persona, no sé, la raó que em va donar ella va ser, mira, jo m'he apuntat a fer aquest curs perquè exacte. Vull fer aquest curs. I si ja ets a ficar amb uniforme, doncs mira, és igual.
Doncs me'l poso.
Sí.
Uau.
Bueno, jo crec que no hem parlat de, per exemple, jo, hi ha matins que és...
Uau, què em poso?
Què em poso, no?
I clar, t'estalvies un problema,
canvi,
no?
I en uniforme és com...
Fàcil,
sí.
És fàcil.
Sí,
clar, igual
és
que...
una part bona que té.
Sí, igual, perquè la part bona de
educació física, les escoles que no porten uniforme també podeu portar el que vulgueu o hi ha una...
Sí, bueno, sí, no,
a veure,
el que
vulgueu. Sí, òbviament no faràs amb taxa.
Sí, però vull dir, no hi ha un uniforme d'educació física.
Bueno, hi ha escoles que combinen que...
Sí, al Collserola havíem de portar un jersei verd tots.
Però no era obligatori.
Però un jersei verd, no el jersei verd que compraves al lloc amb la insígnia de l'escola i tal i qual, no. Un jersei verd per anar tots iguals.
No, bueno, sí, tenia insígnia.
Era un jersei de l'escola, però no era obligatori comprar-lo. O sigui, tu el podies tenir i portar-lo, però... No sé,
i
a mi
hi havia gent que el tenia? Hi havia força gent, creieu sí. que hi havia gent?
Jo el tenia.
Sí, sí.
Sí, sí, hi havia gent.
Uh-huh. Jo l'altre dia, a la cursa d'orientació que vaig conèixer gent de l'Arnau Cadell,
sí?
Estàvem xerrant i tal, a l'Arnau Cadell, un institut públic, com a l'Angeleta, al Plafa... Vale, doncs, tenien una samarreta blava a tots que posava Arnau Cadell i ens van explicar unes nenes de batxillerat que ens van dir que havien de portar la samarreta d'educació física mínim 10 vegades per trimestre.
Ui,
si no, els hi anaven baixant nota. Si els hi baixaven nota per no portar una samarreta que a més els hi feien comprar, saps? Algú que dius...
Prepara això, que... Ai, mira, ja he fet el cupo, no? Ja he portat 10 dies, ja està, ja mandat...
Sí, sí,
o la portes
sí.
tots els dies o no, o cap,
exacte.
Però no...
És discutible.
Bueno, jo, a la meva escola d'abans, la jaqueta d'educació física, que, bueno, ho dic aquí, és horrorosa, canvieu-la.
Uh-huh. Però si deien... no dius l'escola?
Ja, ens deien, a partir d'aquest mes l'heu de portar obligatòriament i fins aquest dia d'aquest mes no us la podeu treure.
Carai.
L'havien portar. O sigui... Bueno, això també ho trobo molt malament, però bueno, que la canvin que és horrorosa.
Que la canvin que és horrorosa. Home, però si no vas aconseguir el tema dels pantalons,
yeah,
sembla que
yeah.
poc et tenim a fer, eh?
Però després també hi ha escoles que fan samarretes, tipus, jo per una meva casa, a la meva escola de primària, va fer una samarreta que tu te la podies comprar, bueno, te l'havies mig a comprar, si no, no passava res.
Com mig comprar?
Perquè era una samarreta que ficava el nom de l'escola i era d'un color. I aleshores, quan anaves a sortides o feies el festival de l'escola,
sí.
Tothom se la ficava. Bàsicament, sortides, suposo que per identificar els nens. Per saber
fàcil,
quin nen
exacte. Sí, 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 sí.
I pel festival de l'escola, suposo que també perquè es veiés tot més o menys igual. Perquè ja que era una bona uniforme, que no anés tothom del color... Bueno, depèn si has de fer balls i coses d'aquestes, no?
Queda
no...
més bonic.
Sí. Però clar, si hi havia gent que deia, jo no sé quina me la vull comprar, però et ficaves una samarreta vermella, igual, del mateix color, i no passava res.
Sí, a les jornades esportives ho feien això, cada col·le anava d'un color.
Però cadascú de la samarreta que tinguis tu per casa que et coincideixi amb el color, doncs agafes aquella, no una concreta que t'havies de comprar.
Et diuen el color i ja està. No...
Algun dels que no heu portat uniforme us hagués agradat portar uniforme?
A mi?
No. Sí.
El Javi i a la Irene. El Javi pel tema de dormir, que hagis dormit més, eh?
Exacte, sí, va dormir 5 minutets més, ja.
per el tema de no haver de pensar què em poso avui, doncs anar amb uniforme.
És que el del matí, hi ha dies que quan t'aixeques a allò de que no estàs inspirat,
obscur.
No? Com escollir la roba d'aquell dia. Jo hi ha dies que m'he passat 5-10 minuts escollint.
Clar, no, és veritat, és veritat.
Ai, què em poso? O inclús alguna vegada, mama, quina samarreta em puc posar, saps? O sigui,
aquesta està bruta, l'altra està per planxar, l'altra no sé on és. És a dir, per tant, tu, Alba, també no li diries que no a l'uniforme? No val de tant en tant, eh? O tots els dies o cap.
Clar.
Sí.
O sigui que sí. No t'importaria portar uniforme.
A veure, algun dia...
No pot ser, algun dia.
No
pot ser, eh?
No, és que clar, jo potser sí que ho provaria alguna temporada. Clar, com realment tampoc he portat mai, no sé si després m'agobiaria o què, però...
Tu, Irene, dius que sí, eh?
Jo sí, bueno... Clar, és això, jo tampoc ho he provat mai, potser després estic 2 anys portant uniforme i acabo fins al monyo. Mm-hmm. Però jo en el meu cas diria que sí, no, o sigui, no em molesta, perquè tampoc, jo crec que també tinc la meva identitat de roba i no, per això no perdré la meva identitat de roba, no. I el que sigui, i personalitat i tot això. I més que res per una cosa de comoditat, perquè així no haig d'estar rentant, veure si tinc pantalons nets, bruts, no sé què, la samarreta, això.
Comoditat teva, comoditat dels pares, no? Sí. Comoditat en general.
Sí.
Molt bé, doncs, com a futurs pares que sereu algun dia, ja sabeu, podeu escollir si voleu que el vostre fill o filla vagi a una escola amb uniforme o sense. Sí que tenim aquí un petit cert. L'heu penjat ja a l'Instagram, el petit cert?
No, encara no
ho
sé. I tu què has decidit?
Ui, jo no he decidit res encara, pobra criatura, si encara no ha nascut. No ho sé, d'aquí a que hagi d'anar a l'escola.
Que decideixi la criatura.
No, clar, en 3 anys no sé jo si pot decidir. Si pot decidir molt. Molt bé, doncs en tot cas jo he pres nota de tot, per tenir les opinions i explicar i plantejar-ho i a veure què fem. Uniforme sí, uniforme no. Molt bé, doncs, nois, moltíssimes gràcies. Ara el que toca és escoltar una entrevista molt interessant, no us la perdeu. Entrevista que ens acostaran l'Alba i la Paula. Hola, noies.
Hola.
I una, diem, escoltarem, perquè és una entrevista que ja hem gravat, perquè hi va haver una activitat aquest cap de setmana a la qual el Núvol no hi va faltar. Expliqueu-nos.
Dissabte passat vam estar al Festival Connecta, que es va fer a Mirasol, i vam poder entrevistar l'Alan Sokal i el Gerard Aledo, veu principal i guitarrista respectivament, i segona veu del Quadrat. Us deixem amb l'entrevista.
Aquesta és l'11a edició del Connecta i sabem que és la primera que hi participeu. Com ha anat aquest any o com creieu que anirà el que queda?
Bé, diria que és el segon any que participem. Diria que l'any passat hi vam estar, a Sabadell, no passa res, eh? Primera pregunta. I, no passa res, jo després al directe m'equivoco. Això són les coses del directe. Doncs a nosaltres ens sembla perfecte perquè crec que hem donat un pas, jo crec que en si el festival, l'any passat van haver bastants problemes, el qual el que treballa en aquest cas, que són els músics, ho agraïm, que no hi hagi coses estranyes. Aquest any ha estat tot bé, ens han tractat molt bé, a un bon camerino, un bon escenari, un bon ambient, la gent va arribant, i nosaltres, que el que ens agrada és fer música i que hi hagi gent per explicar-los, doncs de moment s'està omplint, nosaltres molt contents.
Els anys que no heu actuat, heu vingut com a públic a veure els altres grups?
Uf, bueno, per coses de la vida suposo que no. Fa poc el Quadrat va començar, llavors a poc a poc et vas adonant de que van certs festivals, no? La relació, per exemple, que connecta amb la campada jove i et vas entrant d'aquestes coletes. Abans potser nosaltres anàvem més de festes majors i sempre que hem sortit quan no teníem el grup era més improvisat tot, per tant... Realment desconeixíem el Connecta fins que ens truca un dia Connecta per tocar, no? I ara, pues mira, per sort formem part.
El nom al Quadrat té alguna a veure amb les matemàtiques?
No, el Quadrat és un, diríem com una plaça, on ajuntava a primer tu amb els seus col·legues, jo vaig arribar més tard i ens vam conèixer allà, és com una plaça, com la gent quan s'ajunta a la plaça, és una torre elèctrica que a la base és una base de ciment en forma de quadrat. I hi ha altres generacions que ara gent que té 32, 33 anys i havien estat allà. i és un lloc on ens juntàvem i allà vam començar, allà ens vam conèixer, jo vaig acabar de conèixer tothom, allà era on quedàvem abans. Ara ens hem fet més grans i quedem en un bar. Però en aquell moment quedàvem allà, hivern, estiu, fes fred, fes calor, i suposo, bueno, bé, suposo no, me'n recordo quan vam rondar idees de com dir-li al grup, al final li vam dir així perquè era on s'havia creat i també per qui és la gent del quadrat, que és molta gent anònima, que són amics que han vingut des del primer concert quan no venia ningú, i és la gent que ha compartit, és la gent que ha escoltat i és la gent a qui li devem també una mica tot això.
Al principi, quan veu crear el grup, éreu els mateixos membres que sou ara o hi ha hagut canvis?
Bueno, el grup comença una mica d'improvisat tot i quan vam començar, pues el típic, érem quatre i, o alguna cosa així, no? Vull dir, sempre ho expliquem, no? Vam començar potser més que res, no el grup, però el projecte de tocar i jo tocàvem i a poc vas trobant gent que pot afegir alguna cosa i ajudar el projecte. Llavors, a poc vam començar sent un 4 o 5 directament, em diria, perquè el segon concert ja érem 5 i amb el temps la música ens demanava més músics, és a dir, quan més creixia el projecte més músics necessitàvem i a dia d'avui, doncs mira, som els 12 que som, perquè hi ha l'equip tècnic, hi ha els músics, hi ha l'empresa de management que està per allà darrere també treballant, vull dir, ara és un equip enorme i res, vull dir, ara el que vam ser és com un record que ens ajuda a pensar en què hem crescut, simplement.
I a l'hora de composar una cançó, feu abans la lletra, la música o...?
Realment qui més composa és ell i jo, sobretot realment ell, el Goku. Però bueno, jo crec que no. Hi ha dies que comences per la... fas una lletra sense melodia, hi ha un dia que fas una lletra amb melodia, sense guitarra, això. Hi ha un dia que comences a tocar uns acords, sigui... ara cada cop abans ho parlàvem, no? Ens entra el gusanillo d'aprendre a tocar el piano, a la bateria, i a vegades inclús només un ritme ja t'entra una melodia diferent. Això és molt difícil. A vegades jo crec que la majoria, almenys per mi, és anar tocant la guitarra i una roda d'acords i vas fent realment una melodia, eh? Vas fent na-na-na-na-na-na-na i t'entra algo i t'entra, o t'entra una frase. T'entra una frase i ara per sort, l'altre dia ho pensava, sort dels mòbils. Tenim els mòbils, tenim una de gravacions absurdes, però gravacions que després vas mirant o lletres que tens al bloc de notes i et vas posant a escriure o un dia vas gravar una xorrada i no sé, és molt raro. A vegades la lletra, a vegades els acords, a vegades la melodia, no té. Com que de fet són sentiments i històries, a vegades va com va.
I ens podríeu explicar alguna anècdota d'algun concert que us hagi passat, alguna cosa així diferent de lo normal?
Sí, sempre ens fan aquesta pregunta, com diu l'Àlex. No sé, jo crec que per mi les anècdotes, ara li passaré el micro a ell, però perquè també expliqui una... Per mi les anècdotes és quan et trobes en el backstage amb artistes reconeguts, com dèiem abans, de Charango, no? O Espancat, o et vas trobant això amb la troba Kung Fu, i trobes allà darrere, tens un sortidor de cervesa, tens els teus instruments guardats en un lloc. I això, i trobar-te amb gent que admiraves i després compartir-ho amb ells, no? I no sé, per mi l'anècdota és aquesta, realment. Trobar-me amb artistes reconeguts. Reconeguts per mi.
Reconeguts per ell. No, jo anècdotes, suposo que... Primer, mil coses que van passant i no t'esperes. I llavors anècdotes... Qualsevol cosa que això, que fas en un concert i mai t'esperaries que passés, des de que algú puja, des de que t'equivoques, des de que inclús la gent canta les teves cançons. És... Això, clar, si fas un repàs, si pares a pensar, no t'ho... Bueno, això són coses que ara van passant, però realment quan veus que hi ha algun concert i ve molta gent i ve a cantar i anècdotes poden passar, segur que avui en passen, i depèn, anècdota és que no hi ha una, és impossible.
I en quin moment decidiu formar un grup de música com el que teniu ara?
Bueno, crec que no... Per començar no decideixes, t'hi trobes, no? Que tens unes cançons i el nostre objectiu, per exemple, sempre ho hem dit, era crear un MySpace en el seu moment, no? Que estava MySpace i volíem venjar dos cançons i era la gràcia, era com el joc de vengem dos cançons d'internet i que la gent ens escolti. La cosa va anar més i la gent demanava més, que era el més fort, no? Que la gent, vengeu més cançons, ostres. i em sembla que vam arribar a la primera maqueta, que es diu Mosse, la vam gravar, que anàvem allà amb 3 cançons i vam sortir allà amb 13 temes gravats, que ell anava portant temes de... me'n vaig escriure ahir, jo em portava un tema de Mamareski abans d'ahir, i llavors no decideixes formar una banda, sinó es forma, simplement passa. Jo crec que és com una relació de parella a la llarga, no? No pots provocar una relació de parella, sinó et trobes un dia que tens una parella i l'estimes, i un grup, sempre comparem el grup amb una parella, és el mateix.
L'anècdota és haver fet un grup. Jo crec que és aquesta.
I abans del Quadrat havíeu estat en algun altre grup?
Bueno, jo vaig estar en una banda de Sant Cugat, que es deia Palabra Cadabra, i fèiem rap, i jo tocava la guitarra i tal, i això. I amb ell vam fer un acústic, que no es deia el Quadrat, no? Tu i jo.
Nosaltres tres.
Sí. Després potser sí que hi ha altres membres del grup que sí que tenen altres grups, com per exemple el Gerard, el baixista, que és molt bon baixista, té molts grups. I el trompetista, per exemple, també, Escabòries. I a partir d'aquí jo crec que els demés sempre han sigut els de sempre. El Nico, el pianista, també havia estat amb Rauxa, Cayo Malayo. El Gerard, el baixista, també havia estat. Però els demés no, els demés no.
Què recomaneu als joves que volen començar en aquest món de la música?
Recomanar? Buah, que nosaltres recomanem. Ja això torna a ser una anècdota. Nosaltres... A veure, és complicat, és que el problema és que nosaltres tampoc, no és que no ho decidíssim, és que abans, un dia ens vam trobar que havíem fet una maqueta i que a la gent li agradava i que ens demanàvem de fer concerts. No ho sé, tampoc no sé des de quin punt nosaltres pensem en dedicar-nos a això, també això t'ho vas trobant. Que la gent que comenci, que s'ho prengui com algú que li agrada i que faci això perquè li agrada. L'altre dia ho parlàvem, per què volem fer això? Per tal, per l'altre, perquè ens agrada. Doncs, llavors intentem tirar per allà. És complicat. Que la gent ho faci, que ho faci, que vulgui fer bé, que ho faci sobretot amb passió. Vull dir, jo crec que amb tot el respecte, crec que nosaltres tampoc és que siguem uns... No hem estudiat en general música, tampoc som... No érem músics, però ens hem convertit en músics. Simplement perquè li hem donat la passió, li hem donat les ganes de fer-ho. Qui vulgui fer això, que ho estimi, que ho faci amb gràcia, que ho faci tal com és, que tampoc vulgui imitar ningú i que ho faci si li surt com li surti i que tingui molta sort, perquè en el fons és tindre sort, que tingui sort.
I l'última pregunta que sempre fem als nostres convidats és si es lliga molt formant part del Quadrat.
Jo sempre diré que sí, perquè des de... El Fenomen Fan, perquè jo també sóc fan d'altres grups, sempre m'ho he preguntat i no només música. Vull dir, quan tu ets actor, ets músic o ets algo, hi ha com una aura que... És curiós. Jo crec que sí, sent sincer, sí que és divertit. És divertit, jo crec que... Bueno, es va trobant també perquè realment la música es relaciona molt amb la festa. I la gent et va escoltar i la gent veu i passen les coses que passen.
Bueno, jo l'únic que haig de dir és alguns més que altres i sí, és el morbo, suposo, no? A mi em passa el que deia ell, no? Amb pintors o... Bueno, amb pintores, suposo, no? Però sí, guanyes potser alguns punts o... També nosaltres hem de ser molt receptius quan baixem i ens agrada ser receptius i parlar amb la gent i sempre suposo que es pot interpretar o malinterpretar i llavors acabes parlant amb la gent i joder, encantats de la vida, si passa...
I això és el que ens agrada a nosaltres també, a les fans, no? Poder també parlar amb els grups que ens agraden i...
És el que et fa més humà, simplement, poder parlar amb la gent. Ja sigui lligar, sigui parlar, sigui prendre una copa, sigui o que sigui, eh? Que no, tampoc... Sí, sí. Fa més humà.
Doncs aquests són els dos dels membres del Quadrat, molt macos aquests nois, no, noies?
Sí,
bueno, clar,
m'ho heu
de dir vosaltres que sou una mica fans, oi que sí?
Sí.
Ho hem de confessar. Doncs trobo que van ser molt agradables, el concert va estar bé?
Sí, sí, molt bé, molt
perfecte.
Bé.
Doncs dos nois molt, molt macos, molt agradables, a sí. Més el Nail també hi era, eh? D'acord, d'acord, d'acord. En fi, que no sé, m'agrada quan la gent és sincera i és sí. Simpàtica i no costa res, no costa res quedar bé.
És que a part d'un a gust, saps?
Sí, i tant, també. Vosaltres també esteu més a gust sí. Fent la pregunta, ells també estan a gust, són molt, a més se'ls veia molt sincers, sí, i en fi, sí. Que els hi desitgem molta sort, no?, al quadrat, que aquest sigui el primer de molts i molts concerts, i moltíssimes gràcies també a l'Alba i a la Paula.
Adéu.
És més fàcil veure-ho clar. Quatre cors i una guitarra. Ara no podem parar.
El Núvol, els joves en antena.
Ara resulta que els nens fan ràdio.
Nens no, joves.
De dilluns a divendres a les 9 del matí, Sant Cugat ens dona la seva opinió a El Gall del Monestir.
El Gall del Monestir. Tota la informació local d'actualitat comentada per les veus de Sant Cugat.
I si t'ho has perdut, torna a escoltar a les 3 de la tarda. Cugat.cat. La vida és local.
Me'n vaig a comprar. La cavalcada i els premis i la festa major de Valldoreix. Ui, la de les Planes també. I aquesta, aquesta també. Oh, i la Cantània, haig de tenir-la sí o sí.
Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat. La vida és local.
Si t'ho vas perdre o no en vas tenir prou amb un sol cop,
reviu els millors moments de Sant Cugat a fons els dissabtes de 5 a 8 de la tarda a Cugat.cat, 91.5 FM.
Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat. What?
Al Núvol, 91.5 FM.
What?
Vuit minuts i mig i arribarem al punt de les 9, moment en què us direu adeu-siau, ui que estic espessa avui. En fi, callo jo i us dono la paraula a vosaltres que ho fareu millor. Nil i Jaume, què tal, com esteu?
Molt bé. Molt bé.
Que monos així posats un al costat de l'altre.
És que he perdut el guió.
Ai, no passa res, home. Així ens estalviem una altra impressió i compartim, clar que sí. Digues, els arbres t'ho agrairan. Vinga, va, vosaltres us ha tocat doncs, aquesta setmana fer el sí. Top 10. De què va la cosa avui?
Doncs primer de tot, molt bon vespre a tots i totes. I bueno, com has dit tu, Sílvia, com cada dimarts aquí, Top 10 ben originals.
Avui el nostre rànquing va dedicat a una app que tots utilitzem cada dia. Al WhatsApp.
Oh.
Us posarem els 10 estats de WhatsApp més divertits, graciosos i absurds que hem trobat d'aquí, de la gent que ens envolta Sant Cugat i que estan bé.
Quina por, a veure, sorpreneu-me.
Doncs comencem. En el número 10 li atorguem el tot un típic dels joves. Mamà, sé que ho estàs llegint. Treballar dur i amb esforç per arribar a ser algú a la vida.
Això l'ha estat teu, no?
Sí,
és a dir,
posa...
nosaltres, jo estic treballant dur i tal.
Sí.
Perquè ho llegeixi la mare.
La mare el llegeix, saps?
Però la teva mare em sembla que no és un passa, no? Em sembla a mi. Molt bé, en tot cas està bé. La intenció sí. És el que compta. Sí, és tenir una bona
original.
Intenció. Molt bé, molt bé.
En el número 9, ha estat en reparació per falta de creativitat.
Vaja. Vale.
Seguim amb el número 8, que ocupa l'estat. Soc més ignorat que les frases només per major de 18 anys.
Mm.
Interessant aquesta.
Voleu dir que no feu ni punyetero cas, eh?
Jo quan... sí.
Ah, sí?
Jo sí.
Molt bé, això és quan et sents que la gent passa una miqueta de tu, no?
Bueno.
No, soc sí, sí. Més ignorat que la frase només per majors de 18. Vol dir que la gent passa. Què més?
En fi, ens apropem a la meitat i ja estem aquí al número 7. Una excusa per no estar mai així, per no tenir penes.
Ah,
quan estic trist, recordo aquells que s'han tatuat el nom de les seves ex i se'n passa.
Ostres, sí. Això sí que és un drama.
Això és dur, és molt dur.
Això és molt dur, però també ja t'està bé. Qui et manava posar-te un tatuatge
doncs sí.
Amb el nom d'una persona que no saps... Posa't el teu, que saps que no et deixaràs mai a tu mateix.
Tu portes algun tatuatge?
No, cap ni un. A més, saps què passa? Que sóc una persona molt...
sana.
No, a part d'això. Però em costa molt decidir-me. No, no. Em costa molt decidir-me. Llavors seria incapaç de decidir-me per una cosa que és tan permanent. Bé, ara no tant. Hi ha cirurgia que t'ho treuen els tatuatges. Però seria incapaç de decidir-me. Sí, ja m'imagino. Però no m'ha fet ni forats, ni tatuatges, ni coses d'aquestes rares. Ah, bon, bé, sí, home.
Música Nil.
Sí. No? Gràcies per l'apunt. Molt bé.
Bueno, ja en el número 6, un estat amb el que ens vam riure durant una estona.
Sí.
I no sé si enamorar-me o menjar-me un sàndwich. Ah? La cosa és sentir alguna cosa a l'estómac.
Oh! Està bé!
Sí, és original.
És original. El tema del sàndwich m'ha cridat l'atenció, però després... Està bé, sí, la trobo sí, original. Lliga. Molt bé, molt bé. Sí, aquesta és maca. Aquesta és maca.
I bueno, ja estem aquí a l'equador del top 10, en el número 5, que és per l'estat. Jo no necessito que sigui Nadal per tenir amics invisibles.
Això és com una indirecta, no?
Sí.
Com volem dir... Val, val. Sí, i això, qui ho llegeix ja sap per què és, no?
Sí, sí.
Vale, vale. Aquesta és bona, també.
Sí, eh? Bueno, en quarta posició tenim una frase que la direm en castellà perquè aquí al Núvol som poliglotes i ho volem demostrar.
Perfecte.
Más vale un polvo al año que mil pajas en el baño.
Veus que bé?
Bueno, cal dir que avui estàvem comentant el top 10 a l'escola.
Sí.
I he dit aquesta frase i hi ha gent que no està d'acord amb això.
Amb la frase?
Sí.
O amb posar l'estat? Amb el que diu el contingut?
Amb el que diu la frase, saps? O sigui,
que no, que no
per ser directes, que hi ha gent que li va més al baño, saps?
Ah, d'acord. Que escolta, que et puguis fer tu mateix, no?
Sí.
Doncs no cal esperar.
I com a casa en ningú enlloc, vaja.
Molt bé, molt bé.
Entrem en el top 3 amb el següent WhatsApp, amb el que ben segur riureu si el pilleu a la primera.
A veure.
He d'anar a l'oculista, però mai veig el moment.
Jo no pillo.
Mai veig el moment si haig d'anar a l'oculista.
Uf, que
no li ha agradat, al Jaume no li ha agradat. També és enginyós, s'ha dit, la seva
sí, gràcia.
És enginyós, enginyós. Molt bé, molt bé.
En el número 2 tenim l'intel·ligència em persegueix. Però jo sóc més ràpid. Típic Nil. Aquest és típic Nil. Bueno.
Sí, et poses aquest estat a vegades?
Sempre s'ha d'anar amb la veritat pel davant.
Molt bé, perfecte.
No, el Nil no posa l'estat, posa... O sigui, ho diu en directe.
Ell. Ah, ell va dient. Avui em sento així, no? Sí. Molt bé, molt bé.
I per fi en el número 1, un estat molt, diguem, xoni.
Cani, què dius ara?
Romàntic a la moderna o com vulgueu.
L'estat... Los toros en el campo y las corridas en la cama.
¿Otra vez? Bé, doncs ens ha quedat clar que com a casa res. Bueno, ens ha quedat clar. Amb aquest i amb l'altre ens ha quedat molt, molt clar. Molt bé, doncs fantàstic.
Aquests divertits, esbojarrats i estranys estats donem per acabat el radar d'avui.
Perfecte, moltíssimes gràcies, nois.
Que vagi bé.
Com sempre. Ara, i com sempre, acabarem amb una cançó, perquè ens agrada sempre que els nostres entrevistats, els nostres fenòmens, ens recomanin temes musicals, i en aquest cas, al quadrat, què ens recomanen?
Aquesta vegada ens recomanen Como peces en el agua, de Jarabe de Palo, perquè sí, perquè els agrada.
Doncs ja està, no tenim res més a dir. Jarabe de Palo.
Tan deprisa que no veía nada, tan deprisa que me perdí el paisaje, la belleza que me rodeaba. Iba tan deprisa que no me di ni cuenta, tan deprisa que la vida se escapaba, tan deprisa que el presente era pasado a cada paso que daba. (Risa)
suave vaivén del juego de los amantes. Quería parar y recrearme en la locura cuando dos cuerpos se juntan. Quería parar a disfrutar de los momentos, del suave vaivén de los peces en el agua. Quería parar, pero iba tan deprisa que se me escapó la vida. Iba tan deprisa que no caí en la cuenta que corre, corría y que no tenía prisa. Iba tan deprisa que no caí en la cuenta que corre, corría sin saber a dónde iba. Iba tan deprisa que no caí en la cuenta que corre, corría y que no tenía prisa. Iba tan deprisa que no caí en la cuenta que corría y corría sin saber a dónde iba.
Cugat.cat, notícies.